Continguts en xarxa. El Pou.
La transició a una societat d'energia baixa en carboni requerirà una major quantitat de recursos renovables del que es pensava si es vol mantenir els actuals nivells de consum d'energia per càpita i els estils de vida. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi dut a terme pels investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per parlar una mica d'aquest estudi hem anat fins allà per parlar amb Jeroen van den Berg. Jeroen van den Berg, moltes gràcies per rebre'ns.
De res, gràcies per venir aquí.
Primer de tot, una economia baixa en carboni, què vol dir?
Això vol dir que tota la producció de serveis i productes fa servir energia que és baix en nivell d'emissions de CO2. Poden ser diferents tipus d'energia, però el més important és que no són energies fòssils que tenen molt de carboni. Mm-hmm. I això requiere que canviem els incentius per tots els productors i també per tots els consumidors.
Per tant, entenc que el que no s'havia comptat fins ara és tota l'energia que es necessita per preparar les infraestructures per produir energia renovable.
Sí. Pensem que és molt fàcil de construir tots els molins de vents i plaques solars, però això té un cost energètic enorme. I idealment volíem acabar, per exemple, amb el carbó, tan aviat com possible, perquè té la concentració de carboni més alt de totes les energètiques fòssils. Però és impossible mundial, perquè aquesta energia és necessària per produir l'energia renovable en els primers dos dècades. Per tant, al final hem de compensar més, hem d'anar més ràpid amb energia renovable per la producció de CO2 a causa de energia renovable en els primers dècades. Mm-hmm. I tots els estudis fins ara no han considerat això molt bé.
Això és el concepte del retorn de la inversió en energia?
Correcte, sí.
En aquest cas, ara està pintant una mica malament això. No sé si des del seu punt de vista personal veu que realment és factible arribar a aquests acords de París. Una vegada vostès han vist que es necessitarà aquest percentatge de més d'energia renovable.
Mira, tècnicament canviar l'economia és possible. Jo crec que l'economia té una flexibilitat enorme. L'economia pot canviar, el consum de nosaltres pot canviar, però hem de fer els incentius. Ningú productor, ningú consumidor o pocs consumidors van a canviar el seu comportament molt radical sense incentius. I per tant, jo estic en favor d'un preu de carboni. És l'única manera per controlar tots els productes, tots els serveis en l'economia. No hi ha altra manera, jo crec.
D'alguna manera, aquí a Catalunya hi ha hagut fa l'any passat o fa dos anys un impost també sobre les... Sí. En aquest sentit, no té, és una altra àrea, però un impost sobre les begudes ensucrades, les begudes que porten més sucre del compte, i realment s'assegura que ha disminuït el consum d'aquestes begudes, tot i que fos simbòlic, però la gent d'alguna manera s'ha conscienciat de que no són bones per la salut. Proposeu, per tant, alguna cosa similar a això?
Sí, absolut, una cosa que té males conseqüències per la salut individual o per la salut social, públic, podem dir, i canvi climàtic és una miqueta així, ja, has de castigar. La gent respon molt clarament a preus. Però el problema és que molts economistes, la majoria d'economistes estan a favor d'això, però molts altres persones, investigadors de ciències socials, de sociologia, de political science, no tenen tanta interès en això. No neguen sempre que és un instrument eficaç, però no donen molt de suport tampoc. I jo estic lluitant per amplificar el suport, perquè si no, la política, els votants pensen realment és veritat o només els economistes pensen això. Però jo crec que les altres disciplines no tenen instruments tan eficaces. Per tant, hem de lluitar, hem de ser unificats sobre aquest tema.
I en aquest sentit, per exemple, jo ara que som aquí a l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambientals, aquí sobre la taula veiem unes, tenim aquí un telèfon mòbil on hi ha el guió, tenim uns cables, uns micròfons, com es pot calcular la petjada o aquest impost sobre el carboni d'un, per exemple, d'aquest telèfon mòbil?
Mira, hi ha molts estudis. Jo he fet un estudi sobre tots els estudis que s'han fet i l'estimació era per un ton de CO2 necessitem un preu de 125 dòlars dels Estats Units. Això és una estimació. Ningú pot saber realment si això és eficaç suficient, però el que hem de fer igualment és començar amb un preu bastant baix, perquè no volem fer un xoc a l'economia internacional. Volem preparar també tots els agentes, tots els consumidors i productors, i podem dir cada any subim el preu amb 10 euros, per exemple. Comencem amb un preu de 50 euros o dòlars i cada any pugem amb 10 i per tant tot els les persones i institucions que fan inversions grans poden preparar què és raonable i pots parar amb pujar el preu quan ves que és molt eficaç i suficient.
I en aquest sentit, com es pot calcular, o sigui, no tant el preu, sinó la quantitat de CO2 que s'emet en la producció d'alguna cosa?
No s'ha de fer això, és interessant, perquè si tu tens un preu en tots els... en el carbon, vol dir el carbó serà més car, i molt més car relativament, que el petroli més que el gas, i els renovables seran barats. Energia que fa servir indirectament.
O sigui, ara crec que ho he entès. Seria gravar l'energia, l'energia directament, que després acabaria repercutint en tota la resta de si el que si per exemple una cosa fa servir petroli, vol dir que al final seria més cara perquè el petroli
està
seria
clar.
Més car.
Sí, i això pertany a els consumidors i els productors. Quan compren energia i l'energia conté carboni, és més car. I això té efecte en els productes que produeixen. I per tant, això serà fantàstic, perquè aquests preus de carboni van com aigua per tota l'economia i tots els productes reflecteixen proporcionalment quant a carboni hi ha en la història de la producció d'aquest producte o servici. I per tant, tothom va respondre a aquests incentius sense saber o sense la necessitat de saber quant a carboni hi ha en tots els productes. No és necessari.
Una cosa, al final els consumidors finals ho consumeixen de manera involuntària, és a dir, que
sí,
ja com que
sí.
La cosa... M'explicaves abans, fora de micro, que, per exemple, hi ha moltes coses que produeixen carboni i hi ha coses que més de la que nosaltres ens plantegem, com per exemple el ciment.
Sí, el ciment va menjar un gran part del pressupost de carboni que tenim per ser consistent amb l'objectiu de París, de 2 graus Celsius. I clar, el ciment produeix aproximadament 50% d'emissions per ús d'energia. La producció de ciment és molt intens d'energia, i al mateix temps el procés de formació de ciment és química, i aquest procés química genera també CO2. La gent no sap, sí, és molt important, perquè clar, en el món, en tot el món, no només en Espanya, Espanya ha tingut un període de construcció d'edificis enorme, però en molts països en desenvolupament, clar, hi ha una planificació d'edificis, no podem imaginar, i això va emitir molta CO2.
Doncs de moment no estarem atents a veure si apareix algun nou material que ens permet fer edificis més sostenibles. Joan, moltes gràcies per rebre'ns avui, per explicar-nos aquest article que heu fet sobre la necessitat de més renovables per poder complir amb aquests objectius de l'Acord de París de cara al 2050. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per l'interès. Gràcies.
El POU.
Continguts en xarxa.